Avui saludam el nou vicepresident tercer i conseller de Promoció Econòmica i Administració, José Manuel Alcaraz, per abordar diversos assumptes, com ara les novetats del procés d'estabilització dels empleats del Consell. A més, també ve acompanyat del tècnic de Recursos Humans, en Pere Serra. Molt bon dia, José Manuel Alcaraz.
Hola, bon dia.
Molt bon dia, Pepo.
Saludem en Pere Serra. A veure, quines són aquestes passes que han de quedar molt clares pels empleats del Consell que vulguin participar en aquest procés d'estabilització?
Bé, ara, gràcies a la feinada que ha fet l'àrea de Recursos Humans i avui en Pere, com a tècnic de l'àrea, pues m'acompanya també per explicar un poc més detalladament tot el procés. És una feinada perquè el procés, en total, segons les dades que em van passar, han rebut 1.259 sol·licituds per participar en el procés d'estabilització aquest del Consell. Per què es fa aquest procés d'estabilització? Partim d'una sentència dels tribunals de la Unió Europea i d'unes recomanacions, entre comilles, recomanacions de la Comissió Europea, en les que s'advertia a Espanya de que era un país que tenia una temporalitat molt, molt alta en el seu funcionariat o els seus treballadors públics. I a partir d'aquí, el govern espanyol va aprovar una sèrie de normatives consensuades també amb els sindicats perquè totes les administracions d'Espanya es posessin manos a l'obra, perquè si no podríem arribar a perdre inclús els fons europeus aquests que ara estan parlant tant,
sí.
Però una cosa estava lligada amb l'altra. Si no establien mesures per donar permanència a tots els treballadors públics que tenen tanta inestabilitat, podríem arribar a perdre aquests fons europeus. I dins de la inestabilitat dels treballadors públics nacionals, a Formentera teníem encara un percentatge més alt de temporalitat dels treballadors públics. I així que, si és important a molts llocs d'Espanya, a Formentera encara ho és més, perquè, a més, aquí a Formentera érem un ajuntament, com sabeu, fins l'any 2007. El 2008, 1 de gener, vàrem assumir les competències de Consell de Formentera. El 2012 hi va haver una normativa estatal que impedia crear noves oposicions i això impossibilitava que s'estabilitzés els funcionaris o el personal que entrava a treballar a la casa. Tot això ha fet que el Consell cresqués moltíssim. Aquest estiu estan parlant ja de 500 nòmines que pagarem en el Consell de Formentera, i que aquest creixement no anava acompanyat d'una estabilització d'aquesta plantilla. Aquest procés d'estabilització afectarà més o menys 242 places que hi ha en aquest moment en el Consell, o sigui, més o menys la meitat del personal que hi ha en el Consell de Formentera. I per què hem volgut donar-li aquesta publicitat en aquest procés d'estabilització tan important? Perquè si la gent no presenta la documentació en els temps aquest que hem dit, perdrà la seva possibilitat d'entrar en el procés d'estabilització, en tot això, en tot el que això comporta. A més, totes les bosses aquestes que s'han creat per part del Consell per estabilitzar places també serviran en el Consell per gent que s'ha quedat fora en un primer moment per estabilitzar la seva plaça, per cobrir vacants que en el Consell de Formentera tenim aquesta doble desgràcia, primer de temporalitat i segona de rotació del personal per problemes d'habitatge, de lo que sigui. En el Consell de Formentera sempre, i en més aquest que portam quasi el nou equip de govern, ho hem viscut molt de prop, que estem tapant forats contínuament, i en Pere, que el tenim aixecat amb això, estem cobrint forats sempre, ja sigui el poliesportiu, les escoles d'estiu, la zona blava, és el que ens trobat ara en l'estiu més de col, però n'hi ha multitud d'àrees que pateixen d'aquesta rotació tan alta que tenim aquí a Formentera.
1.259 sol·licituds, però entenc que cada persona pot presentar diverses sol·licituds, no?
Sí, exactament, Pepo. És a dir, les 1.259 estan referides en el nombre de sol·licituds que van rebre. Què passa? Que n'hi havia algunes d'elles que eren errònies, que estaven repetides, hi ha hi havia diferents, moltes circumstàncies. Però dins aquestes van quedar aquestes 828, que són que són vàlides o que són úniques per cada procés de les diferents persones. Jo voldria fer una referència explícita en el fet de que són 242 places de 76 processos diferents. És a dir, aproximadament tenim tres que cada procés té, de mitjana són 3 places. Això a nivell d'altres administracions suposa un repte molt important perquè tenim moltíssims de processos que suposen moltes de una gestió ingent administrativa i de molt d'altres tipus per molt poques places, per entendre-nos el millor. Si parlàssim de la comunitat o d'un altre consell, podríem estar parlant de 242 places en 5 processos. I nosaltres en tenim, en total en tenim 76. I això fa que tot sigui molt més complex i després, si tornem a fer aquesta ràtio, diríem, per dir-ho així, m'han donat en compte que de 242 places, 828 sol·licituds, estaríem parlant també de que cada plaça ha rebut, per entendre'ns, en brut, per dir-ho de forma clara, 3 sol·licituds, és a dir, que tornem a fer que la roda sigui molt gran, diríem, o la gestió sigui molt important per nombre de places proposades.
Entenem que aquest procés d'estabilització està dirigit especialment a la gent que ja és treballadora del Consell, o no és així?
Especialment sí, però també hem volgut donar-li la repercussió mediàtica que pertocava, perquè també hi ha gent que ha treballat en els consells en el seu moment, ara treballa a altres administracions, a l'empresa privada, o inclús en aquest procés s'hi podia presentar gent que mai ha treballat a l'administració, potser quedarà en el bolsín, quedarà al final, però com parlava abans, la rotació que tenim aquí en el Consell de Formentera fa que els bolsins pues, moltes vegades corrin ràpidament, inclús gent que no tendrà cap punt pues, si ha presentat o pocs punts. Així sí, sí. Que també per això deia que és important aquestes bosses perquè m'ho serviran a curt termini per tirar d'elles en el cas de que tinguem vacants amb totes aquestes places que surten a concurs i a concurs oposició.
Bé, llavors el termini de presentar aquesta documentació, quin és i quina és la documentació que s'ha de presentar?
Sí, és molt simple. Mira, per resumir-ho, tenim 55 resolucions, que són les que fan referència a la fase de concurs, que és actual, és a dir, on les persones només han d'acreditar una experiència, diríem, uns coneixements, per quedar ordenades en funció d'aquests mèrits, se podria dir, i tenen fins al dia 19 de juliol, és a dir, fins a les 23:59 del dia 19 de juliol. No? Per presentar la documentació. Existeix
dimecres vinent
a les 12 de la nit. I allí tindran existeix un tràmit específic dins SOAC o dins SOBAC per poder presentar aquesta documentació. Quina documentació que s'ha de presentar? Pues és molt simple. Està especificada en les resolucions, però és tan simple com per una banda, requisits, que són la identificació com a DNI, passaport, ni els documents sí. que pertoqui, la titulació mínima d'aquella plaça, jo que sé si és un auxiliar administratiu, l'ESO, o el graduat escolar, si és un enginyer, l'enginyeria X, si és un títol que pertoca, i després el nivell de català exigit. D'acord? Això seria un bon arxiu, i en l'altre arxiu serien els cursos, la formació, els altres nivells acadèmics, o l'experiència que tingui aquella persona. I està ho dic així de forma molt ampla, però està perfectament detallat a cada resolució.
El nivell de català exigit, si a la persona en qüestió interessada encara no el té o se l'està tramitant, queda exclosa completament de poder-se inscriure a aquestes places?
Sí, en principi sí. És a dir, si ja hagués aprovat o ja estigués enllistat, hi ha una sèrie d'excepcions. També hi ha l'excepció per personal que està ocupant aquella mateixa plaça, que seria gent. És a dir, el català no és ho dic perquè hi ha la part de poden haver fet l'examen, per exemple, i encara no tenir certificat. Totes aquestes qüestions estan contemplades a les bases.
No sé si el conseller vol afegir alguna cosa.
No, en Pere, en Pere està acostumat a fer carreres grosses i aquesta és una carrera ben grossa. Ara, després d'aquest procés que acabaràs 19 de juliol, començarà el requeriment de documentació pels processos de concurs oposició, que també acabarà també amb un examen tipus test per tota aquella gent que es va presentar en el seu moment a les proves de concurs oposició. Al final, nosaltres aquí, en les 828 sol·licituds que tenim, n'hi ha 551 que són de concurs, que bàsicament és per puntuació i per mèrits, i després 277 per concurs oposició que finalitza amb un examen tipus test.
Bé, 2 minutets per arribar a les 9:30, a les 4:30. Una pregunta pel conseller, al respecte del personal del Consell. Es pensa fer alguna modificació? Es pensa retallar el personal del Consell o ampliar-lo?
Bueno, ara, nosaltres, com podeu entendre, estem aterrissant, estem revisant ses comptes. En el pressupost que tenim no podem fer gaires malabarismes i i aquest any el que farem serà tapar forats com he dit abans, que el Consell té molta rotació de personal, hi ha àrees que és molt complicat cobrir segons quines funcions i bé, nosaltres no venim a retear i a fer res que no es tingui que fer. El que sí que farem és intentar que amb su mateix gasto o menys gasto, donem el mateix servei o millor servei de lo que es donava fins ara. Perquè sí que hem vist que ens han trobat les comptes un poc tocades. I això, pues, nosaltres ara, segon semestre de l'any, haurem de retear segons quines despeses, no de personal, però sí despeses corrents que no afecten a personal, i ens hem de posar a treballar-hi, i el departament ja està treballant també amb una modificació de pressupost, perquè, com ja deia, algunes partides, sobretot el capítol 2 de gasto corrent, volen trobat que estava totalment agotada en els primers 6 mesos de l'any.
Despesa corrent, posi'ns algun exemple de les partides que entrarien aquí.
Pues qualsevol tipus de subministrament que es paga, qualsevol arreglo d'un camí que contrates una empresa externa, qualsevol uns estones, una fotocopiadora, arreglar una bombilla, arreglar una farola. Tot això, durant els primers 6 mesos, ens hem trobat que l'anterior equip de govern s'havia agotat a 100% del pressupost.
De totes formes, l'estat de comptes del Consell de Formentera, almenys atenent el que deia l'anterior equip de govern, entenc que és bo. El pressupost d'enguany ascendeix a 38 milions d'euros i, segons l'anterior equip de govern, el romanent de tresoreria és de 9,8 milions. Això és així?
Sí, però el romanent de, bueno, el romanent de tresoreria era menys, però el que està clar és que nosaltres funcionem per pressupost de l'any i el que es gasta en gasto ordinari no podem utilitzar remanent per gasto ordinari, s'han d'utilitzar per inversions productives, que no vol dir que el gasto ordinari no sigui en moltes ocasions productiu, però sí que està pensat per inversions i no per tapar forats com ara haurem de fer modificant el pressupost. I el que sí que hem vist, que s'atracaven unes eleccions i l'anterior equip de govern va decidir tirar de gasto corrent i deixar-nos sense res per resto de l'any.
Alguna altra sorpresa s'han trobat en els comptes del Consell?
Bé, ara estem analitzant i estem mirant capítol a capítol a veure com estan. El capítol de personal, que avui mateix m'han passat les dades, estem justets per arribar a final d'any i això vol dir que haurem d'anar en cuidado, perquè en aquestes altures que portàvem la meitat d'any, pues, ja tenim, estem al redor del 50% del pressupost. I hem d'estar al tanto amb aquestes coses per no sortir-nos de la línia que està marcada pels pressupostos.
Al respecte d'aquest exhauriment de la partida per despesa corrent, està preocupat per la situació que es pugui generar ara? O...
Sí, estic preocupat perquè és una situació que ara haurem d'intentar arreglar en remanent que tenim dels altres anys. Però que això no és una situació que podem allargar any darrere any, perquè al final ens quedarem sense aquest remanament per coses realment importants com són les inversions, perquè el capítol d'inversions, el que ens han trobat és que hi havia un atasco per falta de personal a contratació i no s'havien tirat endavant les inversions que estaven pressupostades en el pressupost d'aquest any 2023. I s'havia tirat de contractes menors, que és molt fàcil, perquè un dia per l'altre pues tires endavant una partida de despesa. I bé, això el que hem de fer és anar mirant partida a partida, a veure quines coses mereixen que ens gastem a sous, a veure quines podem disminuir-les i a veure quines hem de suprimir.
Bé, a quan ascendia aquesta partida de despeses corrent que ha quedat exaurida amb els primers 6 mesos de l'any, per fer-nos una idea?
Bé, ara no tinc les dades aquí, però bueno, 14 milions més o menys.
Uns 14 milions aproximadament, eh? I entenc que s'ha gastat per algun tipus de despesa extraordinària o per la pujada de preus, per la inflació. Com s'explica això?
Bueno, jo tinc l'explicació, hi havia eleccions a final de maig i l'anterior equip de govern volia que la gent veigués que les coses estaven arreglades i estaven polides, les carrers, els camins, la jardineria, etc etc etc. I hi ha hagut aquest excés de despesa total, perquè si et gastes el 100% durant els primers 6 mesos, vol dir que t'ha donat igual qui entraria a governar a partir de juny d'aquest any.
I perquè ens quedi clar, la resta de l'any intentarem tirar del romanent aquest de 9,8 milions d'euros de forma extraordinària.
Hi haurà una modificació de crèdit a un plenari segurament de juliol o agost.
Una modificació de crèdit vol dir...
Agafar sous de sa bossa de romanent i posar-los a les partides aquestes que tenim, que tenim pendent per arribar a final d'any.
Bé, amb tot això, bé, hi ha altres assumptes que algun dia hem de xerrar també amb el responsable de les finances del Consell, que és en José Manuel Alcaraz. Els fons Next Generation que estan compromesos per anar cobrant enguany o les inversions que venen d'altres bandes, com per exemple el govern balear o del Consell de Formentera mateix, entenc que estan encarrilats i que no hi ha cap variació.
No, estem treballant per desembossar el tema dels Next Generation, perquè són coses que s'han demanat en projectes més o menys pues detallats i que tenen uns terminis i que ara nosaltres el primer que hem fet és que l'àrea de contractació, perquè tots aquests projectes, la majoria, es tenen que licitar, en aquests moments l'àrea de contractació hi havia dos persones únicament i ara hi posarem a tres persones més. Una lletrada que ja va començar aquest dilluns passat, un TAC que començarà el dilluns que ve, és un tècnic d'administració general de nivell A1. I un auxiliar administratiu que també està a una altra àrea i passarà aquí al departament de contractació, no només per desembossar totes les inversions previstes en el Next Generation, sinó per les inversions que estaven en el pressupost i que no eren de Next Generation, que són fons europeus i que ens demanen complir amb uns terminis i que ara no ho estàvem, no, en la previsió que hi havia no ho anàvem a fer.
Recordem, entre altres, amb el Next Generation es finança doncs, la millora de la competitivitat del patrimoni històric a la casa de Can Ramon, millores en els nuclis urbans, el carrer Gregal de la Sabina o el carrer Santa Maria de Sant Francesc, entre altres.
Sí, la reforma de l'escola ve d'escap, pèrgoles solars a les circunvalacions, cases ferreres a la Mola, etc etc.
Pere Serra, tècnic de recursos humans del Consell Insular de Formentera, moltes gràcies.
Moltes gràcies a tots, bon dia.
I també agraïm la presència avui del vicepresident tercer i responsable de les carteres d'Economia i Administració, José Manuel Alcaraz.
Moltes gràcies.